El certificat internacional de discoteca segura. Televisió Costa Brava, Joan Parareda.
Bona tarda. La discoteca de Platja d'Aro Be Out ja pot dir oficialment que és un local nocturn segur i es converteix en la primera discoteca especialitzada en menors que ho aconsegueix. Aquest distintiu el dona l'associació d'Oci Nocturn i per aconseguir-lo l'espai s'ha de sotmetre a una auditoria per inspeccionar les mesures de seguretat. La distinció s'otorga a nivell internacional. El secretari general de l'empresa és Joaquim Boades.
Quantes més discoteques ho tinguin, no a nivell de, ja diguéssim, a nivell nacional, sinó que a nivell internacional, doncs millor, no? Perquè això què farà? Doncs afavorir que doncs, les persones que vagin a aquestes discoteques estiguin més segures, es garanteixin millor la seva salut i la seva seguretat, i els pares i familiars d'aquestes persones, en aquest cas doncs, una discoteca especialitzada en menors d'edat, doncs encara més, doncs donarà aquesta tranquil·litat als pares doncs, que d'aquests nens que vagin a les discoteques, ja sigui d'aquí o de fora.
A tot Catalunya ja són 11 les discoteques amb aquest reconeixement.
El Far, amb Josep Maria Cano.
De fet, aquesta situació que estem vivint de temperatures altes ve produïda pels vents que arriben de l'Àfrica. L'Àfrica, de fet, aquests dies no només està enviant-nos vents càlids, també ens està enviant desenes de persones a la recerca d'una vida millor. I això es nota en els rescats que està fent Salvament Marítim. L'arribada d'aquest bon temps i de vents favorables, és a dir, vents que fan que hi hagi corrents des del nord de l'Àfrica cap a la península pel mar d'Alboran, està fent que moltes de les persones que es trobaven esperant precisament a una situació benèvola meteorològica com aquesta ho aprofitin, i certament en les darreres hores només fem que sentir com Salvament Marítim troba, intercepta i rescata persones que arriben amb pastera des de Melilla i el nord d'Àfrica. El que passa que la situació certament és complicada. Fixeu-vos, hi ha un tuit que explica com es localitza una pastera gràcies a l'avió europeu Frontex, que l'avió no té prou combustible per seguir sobrevolant i, per tant, avisa de la presència de la pastera i se'n torna a la seva base. I aquí ve el problema. Com que l'helicòpter de Salvament Marítim espanyol està espatllat des de fa ja mesos, tenen que enviar una embarcació, la Calíope, però evidentment una embarcació triga un temps en arribar fins on està la pastera. Qui s'encarrega de salvaguardar l'estat d'aquesta pastera amb tota la gent que hi ha al damunt? Per cert, 46 persones amb infants, dones, etc, etc. Doncs un vaixell de passatge, el Golden Bridge, que fa la ruta, és un ferri que fa la ruta entre Melilla i la península, i que en aquell moment se'l crida, se'l fa parar i se'l té allà esperant a que arribi la barca de Salvament Marítim. Aquesta és la situació del material amb el que treballa el Servei de Salvament Marítim espanyol, que, com hem explicat en aquest programa, està en una situació deplorable. Emmanuel Macron ha fet públic a les darreres hores un acord amb 8 països, que no sabem quins són, perquè ha explicat que hi ha un acord, però no sabem amb qui, arrel d'una iniciativa franco-alemanya que pretén establir un mecanisme perquè aquestes persones, un cop arribin a port segur, siguin distribuïdes per als diferents països de la Unió Europea. Repeteixo, no hi ha més dades, tot just aquesta, que hi ha hagut converses, que hi ha 8 països que ho han signat, no se sap els països, que això acabarà a final d'any i que es donaran diners als països que hi participin, i que hi ha una informació esbiaixada, com fem veure dient-li a Itàlia, fes el favor d'alinear-te perquè si no ho fas acabarem prenent mal tots. És la política de migració de la Unió Europea, que sembla que comença a posar-se en marxa, però que realment fa anys que hauria d'estar en funcionament i que, malauradament, a dia d'avui es basa en anuncis d'aquestes característiques, sense massa dades, sense massa informació i, si voleu que us digui, sense massa esperança de que realment funcioni. Però és el que ens toca explicar-vos i el que, malauradament, ens tocarà explicar-vos al llarg de la setmana, perquè sembla que aquesta serà una setmana intensa per l'arribada de persones migrants a les costes de la península, sobretot del mar del Boran. Poder donar bones notícies, de veritat ens agradaria. Benvinguts, molt bona tarda. Arrenquem l'edició d'avui del Far, un far que ens portarà a conèixer una dona de mar i que ens portarà a reflexionar sobre també la Guerra Civil. Juanjo López, Joan Bosch i David Valverde, els controls tècnics, Judit Castells, Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, Cristina Cantal, Isabel González i qui us parla. Estarem amb vosaltres fins a les 7. Benvinguts.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Vinga, com dèiem, onada de calor. Alfa 2 és el que han activat la gent de Protecció Civil i el Parc Natural del Montsec tancat a qualsevol activitat per risc d'incendi. És la radiografia d'aquesta hora de la tarda. Qui ens avança la previsió del temps des del Servei Meteorològic de Catalunya? Doncs en Sergi Gallegó. Sergi, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda. Novament el cel estarà serè o poc ennuvolat. Si bé hi haurà núvols d'evolució al Pirineu, on podria aparèixer algun ruixat. El litoral es mantindrà el cel serè i l'ambient serà calorós i xafogós, ja que estem al segon dia d'una onada de calor. Malgrat tot, serà on la temperatura sigui més baixa, ja que voltarà entre 30 i 35 graus, mentre que la resta del territori voltarà entre 34 i 39 graus, fins i tot es podran superar els 40 graus a Ponent. A hores d'ara trobem 30 graus a Malgrat de Mar, també a Barcelona, 27 graus a Badalona, 29,5 graus a Torredembarra i 32 graus a l'Ametlla de Mar. Pel que fa al vent, bufarà de component sud, amb predomini del llebeig al litoral central, amb cop forts. El mar es mantindrà tranquil amb marejol en general i alguna àrea de maror a la Costa Brava. Pel que fa demà, la situació meteorològica i marítima serà semblant. Hi haurà pocs canvis en general. Serà dijous quan la temperatura baixarà lleugerament i, per tant, l'onada de calor persistirà fins al quart dia de la setmana. A partir de divendres s'espera una baixada notable de la temperatura i augmentarà la inestabilitat amb el pas d'una pertorbació que podrà portar tempestes fortes a la meitat nord. El cap de setmana encara és una incògnita, però els models indiquen que dissabte encara les tempestes podran ser fortes i diumenge la probabilitat de precipitació serà més baixa. Ho detallarem els pròxims dies. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, Sergi. Ja veiem, el tercer va ressuscitar i el quart va acabar l'onada de calor. Doncs una mica el calendari de... Què tal, Isabel? Bona tarda.
Bueno, espera, bona tarda.
No, bona tarda. Tot bé?
Sí, sí, sí. Millor quan no t'escoltem dir tantes tonteries.
No són tonteries, són petits comentaris, aportacions per enriquir. Vinga, va, doncs, escolta'm, sembla que la Plataforma per un Port Ciutadà ha presentat 15 al·legacions a l'autoritat portuària de Barcelona pel projecte de l'Hermitage.
Veïns i entitats de la Barceloneta i del Gòtic reclamen l'aturada immediata del projecte per manca, diuen, de transparència dels promotors i pels impactes ambientals i de mobilitat que aquest suposa. Un dels portaveus de la Plataforma, Daniel Pardo, assegura que el projecte és un nyap i esperen que l'Ajuntament, de qui depèn l'aprovació final d'aquest projecte, no el tiri endavant. El projecte presentat pels promotors de l'Hermitage el passat 27 de juny ha rebut les crítiques en el terreny urbanístic, també en el terreny de mobilitat per part d'aquesta plataforma i també pels elevats costos ambientals que tindria. A més, aquesta plataforma denuncia que inclou 5 raons socials diferents i que la societat que va signar l'acord amb el Museu Rus només suposa un 20% del total en la nova societat que ha de gestionar tota aquesta filial en comptes de tenir la totalitat, de tenir tot el control. A més, expliquen que dins d'aquest projecte, que el conformen unes 800 pàgines aproximadament, han trobat un punt fosc, que no saben ben bé què és, sí, en la creació d'una fundació, que diuen que no forma part d'aquest acord amb l'Hermitage, i una altra en què proposen que les taxes que pagui el Port de Barcelona tinguin un preu molt menys baix que el que tindria el preu de mercat. i aquestes coses doncs no les veuen massa clares. Per la seva banda, l'Ajuntament assegura que encara no s'ha decidit quin equipament cultural ocuparà aquella zona i que cal un estudi de viabilitat rigorós.
Doncs sí, el que ens empresa no és prou rigorós, que no li donin el vistiplau, i si ho és, que ho expliquin.
Veurem
no?
què fa l'Ajuntament.
Exacte. Doncs a l'Ermitage, com podeu veure, polèmica la seva arribada a la ciutat de Barcelona. Veurem què és el que decideix el govern que presideix Ada Colau, amb aquesta història, juntament amb la gent del Port i la Mercè Conesa. Gràcies, Isabel.
A tu.
Fins ara. I, mentretant, parlant de ports, Ports de la Generalitat finalitza les obres de millora del moll pesquer del port de Sant Carles de la Ràpita. Daniel.
L'actuació ha suposat el reforç de l'estructura frontal del moll, la col·locació de nous norais i defenses per l'amarratge de les embarcacions, a més elaborades amb cautxú reciclat i unes escales de salvament. També s'ha fet la pavimentació del moll. També s'han instal·lat dues càmeres de videovigilància per reforçar les mesures de seguretat en aquest recinte portuari. D'altra banda, s'ha instal·lat un nou enllumenat públic amb làmpades LED que permetran la telegestió i reduir, a més, el consum elèctric en un 50%. Totes aquestes actuacions s'han realitzat compatibilitzant l'activitat diària del sector pesquer de la Ràpita, on hi ha precisament la llotja més important de Catalunya en nombre de vendes. La inversió de Ports ha estat de 192.000 euros.
I encara parlant de la Generalitat, avui s'ha aprovat un conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior i l'Autoritat Portuària de Tarragona per la prestació de serveis comuns de prevenció i control d'emergències al port.
Davant de la complexitat, la diversitat i el gran volum d'activitats que se duen a terme dins la zona del servei marítim o terrestre, el Port de Tarragona col·laborarà amb els bombers per coordinar la gestió de les emergències que es puguin produir a la zona, millorar l'eficàcia de la prevenció i donar una resposta coordinada i eficient en situacions de crisi. Els bombers disposen a la zona portuària d'una infraestructura i de recursos humans i materials especialitzats que els permet gestionar, donar suport i resposta i, a més, assumir la direcció dels equips d'intervenció en cas d'una emergència. Recordem que el Port de Tarragona va anunciar tot just fa un mes que aportarà 200.000 euros anuals per equipaments i formacions dels bombers.
I els treballadors de l'Hospital Moisès Broggi han denunciat que el servei d'urgències es troba en una situació de col·lapse permanent. Ivan.
Els treballadors asseguren que la saturació ha passat de ser puntual a ser un fet normalitzat al llarg de tot l'any. Assenyalen com a exemple el temps d'espera dels pacients que diuen que passen fins a 5 o 6 dies atesos a un passadís. En aquest sentit, també lamenten que les infermeres arriben a assumir més de 30 pacients en moments de molta feina. Diuen que d'aquesta manera no poden assegurar una assistència de qualitat i que es posa contínuament en risc la seguretat del pacient. El comitè d'empresa de l'hospital també ha advertit d'una fuga de personal. Diuen que part de la plantilla prefereix anar a treballar a altres centres on els ofereixen millors condicions laborals. Un problema que s'agreujarà en els propers dies perquè el mateix comitè ha anunciat que està previst que aquest estiu es tanquin una setantena de llits.
I encara al Baix Llobregat, els Mossos d'Esquadra investiguen la presumpta violació de 4 joves a un noi de 13 anys a Esparguer.
El jove hauria patit amenaces i agressions sexuals per part d'aquest grup d'estudiants d'entre 14 i 15 anys de l'Institut Verge del Roser, a Vallirana. Els joves haurien aconseguit en un primer moment diners, joies i videojocs, però la situació s'hauria agreujat quan els suposats agressors haurien forçat el menor a realitzar tot tipus de pràctiques sexuals. Malauradament, la víctima, a causa del seu trastorn, no s'hauria pogut defensar. Tot i això, sí, ha pogut explicar aquestes agressions a la seva família i per això ara els seus pares han interposat una denúncia que ja està en coneixement de la Fiscalia de Menors. A hores d'ara, els 4 joves estarien imputats i la investigació continua oberta.
Hi ha casos que, de veritat, que posen els pèls de punta haver-los d'explicar. És increïble. Espero que la justícia faci el que li toca, i és, si cal, condemnar i amb força aquesta agressió. Què passa, què està passant? 10 anys de presó per intentar matar 3 joves de Figueres tirotejant el seu cotxe, Cristina.
L'Audiència de Girona ha condemnat a 10 anys de presó que Elis Monet, l'acusat d'obrir foc contra un cotxe al recinte firal de Figueres, en el qual viatjaven 3 ocupants la matinada del 5 de novembre del 2017. La sentència conclou que només a cada acusat va disparar contra el vehicle amb la intenció de matar un dels joves que viatjaven i que desconeixia el nombre de persones que hi havia a l'interior, a banda del conductor. L'Audiència el condemna per tinença il·lícita d'armes i per un delicte d'intent d'assassinat perquè va disparar fins a 7 trets contra el cotxe, 6 a boca de canó i un darrer quan el vehicle ja fugia. El tribunal també li imposa una multa de 180 euros per un delicte lleu de danys pels desperfectes que va causar el vehicle. S'ha rebaixat la pena inicial ja que s'enfrontava a 43 anys de presó per 3 intents d'assassinat i per tinença d'armes sense permís.
I Llançà tancarà un acord a 30 anys amb la Generalitat per la Casa Barli.
L'Ajuntament de Llançà aprovarà la setmana vinent l'acord amb la Generalitat per a la concessió a 30 anys i 72.000 euros anuals de la Casa Marli, que figura a l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Es tracta d'un conjunt arquitectònic format per 3 edificis, el principal, una emblemàtica casa noucentista. Els darrers usos van ser com a residència de temps lliure de la Generalitat i un cop tancat l'acord, el govern obrirà de forma immediata un centre cívic per a gent jove i un casal per a la gent gran. Però a llarg termini i en funció de les ajudes que es puguin rebre, es preveu que crear uns jardins visitables amb totes les espècies autòctones de l'abadia del Cap de Creus i l'Albera, i també s'estudiarà crear el Museu de la Tramuntana amb la història local. Una altra possibilitat que està sobre la taula és la d'aprofitar un dels edificis que encara està per reformar per crear una residència d'estudiants a cavall entre les universitats de Perpinyà i Girona.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Terminologia marinera.
Ja ho anem cap a la cala per conèixer 3 paraules més. Daniel!
Avui farem 3 paraules caleres que totes elles comencen amb la lletra F. Àngel Martí, com estàs?
Dani, aquí estem.
Bé?
Bé.
F, perquè sí, no? O perquè tenen relació entre elles o per què? O perquè hem triat així avui?
No, mira, perquè mos ha pegat així. Anirem fent.
Escolta'm, comencem per la fusa.
Però sí que tenen relació.
Ah, vale. Comencem per la fusa. Què és la fusa? O com l'expressem, la fusa?
Bé, si tu mires, també tornem al diccionari de referència de la nostra parla, no? Entre moltes, a l'Alcobemoll, el que et diuen una de les seves excepcions és que és l'impuls que es dona en una barca fent-la lliscar fins a la mar, no?
Hasta que
surt, i que queda ensurada. Això diu que és la fusa, però aquí la utilitzem de 40.000 maneres. Ho ha fet de palifusa, quan ho ha fet molt ràpid, i en canvi les barques se tenien que baixar molt lentament i molt a poc, perquè s'anava posant un pal ensabonat,
clar,
un detrás de l'altre,
sí,
que això encara ho he conegut, i nosaltres en canvi diem aquí ho ha fet de palifusa quan se fa molt ràpid. Agafa fusa, quan un vol... ha de saltar alguna cosa, sí, haurà d'agafar fusa.
La carrerilla, que en diríem en castellà.
Carrerilla,
no?
I en canvi, agafar fusa poc té a veure amb lo baixar. Clar, home, sí que agafa velocitat, però el fet de fer...
És antagònic, no?
Sí, una mica,
una cosa,
una mica, sí.
Una mica, a poc a poc, amb bona lletra,
sí,
de baixar l'embarcació perquè arribi l'aigua i no se mos passi a res mentrestant, i l'altra és rapidesa, no?
Rapidesa, sí, sí. Exacte. És que sempre que s'ha de baixar una embarcació, l'aigua s'ha de fer a poc a poc, o se fa a poc a poc, que continua fent-se a poc a poc. Ara es fan grues, ja, és més modern, però se feia sempre a poc a poc. En canvi, nosaltres ho agafem també com una cosa de velocitat, no? I dius, bueno, no ho sé, però és així.
Anem a una altra excepció. Parlem d'embarques, no?, que les posem a l'aigua, i en aquest cas parlem de lo folio.
Clar, que això si li dius a qualsevol persona de fora de la cala, però si tu li full, parles no? del folio, si és el full de paper que escriu, ja. I aquí tenim molt clar que si alguna xica rellisca que aguanta reben falda i si li veu el folio, tothom sap lo que se li ha vist, per exemple. No? El folio és la matrícula
de les embarcacions
que van pintades a l'embarcació, i quan a una xica diu se li ha vist el folio és que se li ha vist la matrícula.
Tant, això també és una mica masclista, eh? Àngel, potser també per les èpoques d'abans, no?
No, jo suposo, jo no és que sigui masclista, sinó que en un home no porta falta, és bastant difícil veure-li el folio, eh? És bastant complicat. Per, bueno, tant, per això suposo que només s'utilitzava...
Són d'aquestes expressions d'anys enrere, eh? Ara per això
I també entenc que són expressions de que en aquelles èpoques tampoc anava cap dona a la mar, i per tant... parlant, només les utilitzaven els homes, perquè és una expressió absolutament marinera.
Tot i això, dir això és de folio, sí? No tenen a veure ni una cosa ni l'altra, sinó que això és de folio és una cosa de qualitat.
De categoria, sí senyor, de categoria.
Que a la mella també se li podria dir de candelera.
De candelera,
que és un adjectiu per utilitzar, la festa major de la mella de mar, però és una expressió per dir que és una cosa doncs, de molta qualitat. Sí. Bueno, potser la matrícula és de folio.
És de folio, eh? I per tant no és un insult, sinó que és... una lloança.
Una lloança. Eh? Escolta'm, per últim, parlem del fang. El fang, ja saben, que és aquesta terra mullada,
sí.
Que té bastantes expressions marineres o bastant d'argot mariner. Bueno, barreja de terra i aigua, molt bé. A partir d'aquí, quan pleguem fang, què vol dir? O quan agafem fang, què vol dir? Àngel.
Bueno, lo mateix que vol dir absolutament lo mateix que vas empastrat, que vas gambós, pues les típiques expressions purament marineres, purament caleres,
no? D'anar begut.
Plega fang, d'anar begut, i això ve donat a que quan corres bou, quan arrastres, si el bou te s'embarra i plegues fang, se tanquen les portes i frena totalment la barca.
I clar, no vale. Pot, i clar, allò és molt pesat, no? Després, clar,
poder... Primer que no pot surar i després que la barca queda frenada. I quan un ha plegat fang, que quasi no pot caminar, que va tan ballons...
És lo símil, no?, una mica.
És a dir, però això, clar, les persones que no han anat a la mar fa... Se fa difícil d'entendre si no ho has viscut. Clar.
Però també tenim l'expressió de vés a pastar fang, que esta és més popular, no?
Sí.
I esta sí que l'utilitzem més en general, que és, bueno, esta expressió de marxa d'aquí, que no et vull veure.
Que no et vull veure, sí, que sigui un insult sempre que no li digues a una persona que treballa al fang, perquè si li dius vés a pastar fang a un ceramista,
clar,
com a insult no ho entendrà, no? No ho entendrà.
Tot depèn de l'accentuació que li posem.
Però també podem dir, això és un fanguitxer, no? Això es diu molt aquí a la cala.
Sí.
M'has fet un fanguitxer a la cuina.
I en canvi, embrutat.
I en canvi no n'hi ha de fang.
Clar.
I està tot brut. I també fa referència al bou quan ve tot brut de fang.
Clar.
I queda tot un fanguitxer dalt de bordo.
Dalt de l'embarcació.
No? Tots són termes mariners, sempre.
Fusa, folio i fang. Tres paraules que es poden utilitzar, suposo, de moltes maneres, però que en aquest cas hem utilitzat per parlar sobre terminologia marinera de la Mella de Mar. Àngel Martí, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat al Paraules Exclusives.
Gràcies a tu, Dani.
Doncs moltíssimes gràcies. La veritat és que m'ha après molt, eh? M'ha après molt de la terminologia marinera de l'Ametlla de Mar, però també de l'Empordà i d'altres zones del país on, a través dels nostres experts, hem pogut anar coneixent les diferents maneres que tenim per dir una mateixa cosa, per qüestions dialectals, és a dir, per qüestions territorials o per qüestions culturals, eh? De tradicions de pares a fills que han anat complementant una miqueta els mots normatius. Hem après i seguirem aprenent. Això no s'acaba aquí, sinó que anirem ampliant el nostre diccionari al llarg de les properes edicions dels Paraules Exclusives. Nosaltres, de moment, ara ens aturem 3 minuts.
El fa. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ja no ens passa i no ens n'amaguem, que duiem anys fent el paper, fingint que cada dia el rebíem com si fos el primer. Genial, que fort que bé.
Ja no ens passa, ja no estem tan segurs que tinguem grans coses a fer, ni que un destí ens esperi amb els braços oberts i ens digui només tu podies ser.
Doncs ja no ens passa, tampoc improvisem a l'aventura i ja veurem. La sala al tren de Glasgow va ser un joc de nens, no fem ni un pas. Planifiquem, no ens arrisquem.
I clar, no ens passa, ningú no ens va avisar. Va ser d'un dia per l'altre, ho vam trobar a faltar.
Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell. Abans de caçar l'os hem venut massa cops la pell i el mal que fan no cura el temps.
Ja no ens passa, $1,000 pel primer que ens porti aquí davant algú capaç d'escriure versos que ens facin un nus al coll, una cançó que ens ho regiri a dintre tot. Perquè no ens passa, ningú no ens va avisar que tot això se n'anava, que tot era mentida, la vida. Ja no ens passa, ja no sortim de nit, que l'endemà no som ningú. I el dia que sortim cantem tant allà al mig que ja podríem ser els pares d'algú. I això ja és massa, ja no ens creiem a cap dels qui dieu saber el camí. Que no hi ha un pal de net, però quan ballos enxampen res, aquí tothom es fa el sorprès, hauria de fer punyeta tots. Que ja no ens passa, ningú no ens va avisar que tot això se n'anava, que tot era mentida.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques i experts de la Facultat de Biologia i l'Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona han començat una campanya. De fet, la descoberta de xarxes fantasma, és a dir, de xarxes abandonades, està aixecant cada cop més interès. Gràcies a campanyes de televisió, gràcies a anuncis, però també a la sensibilitat de la gent, ara és habitual que de tant en tant algú se submergeixi i trobi una xarxa. Doncs bé, el que pretenen des d'aquest departament és que un cop localitzada la xarxa, de moment no es toqui i es notifiqui en aquests departaments perquè experts s'escapbussin, facin immersió i determinin si cal o no treure-la i si s'ha de fer, amb quina metodologia s'ha de fer. Que ens ho expliqui el Bernat Areu, que és membre del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona. Bernat, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Hi ha sensibilitat respecte a les xarxes fantasmes, sobre aquestes xarxes que queden abandonades al fons marí, però que segueixen pescant.
Sí, bueno, això és un problema que recentment doncs, ha agafat més importància, la importància que té, perquè ja fa temps que està... I que realment és un problema que afecta a tots, i a tots els usuaris i els usuaris del mar, i tots els pescadors mateixos que perden les xarxes i no poden recuperar-les i per tant es queden al fons i perden material i pesquen sense poder recuperar aquest peix, fins a usuaris de submarinistes, etc. Perquè cal destacar que aquest efecte d'aquestes xarxes i arts de pesca abandonats en general, un dels efectes és el que s'anomena així internacionalment ja la pesca fantasma, això de pesca doncs, sense... Bueno, pesca peixos, a més de forma molt eficient, perquè els peixos morts, atrapats, ens serveixen d'esquí per altres peixos, i això és un peix pescant durant temps, però després, encara que finalment es col·lapsin aquestes xarxes i caiguin al fons, aquests arts de pesca poden malmetre el fons, de forma que si es mouen per corrents o temporals, poden arrencar doncs, organismes com corals, gorgònies, esponges, etc. del fons, que costen molt de recuperar. I aleshores, doncs, bueno, últimament, ha vist i estem estudiant des del Departament d'Ecologia de la Universitat doncs, els efectes d'aquests arts de pesca sobre el fons. I a partir d'aquí doncs, vam organitzar doncs, aquesta campanya, aquesta sèrie de campanyes, per evitar aquesta pèrdua d'arts de pesca i amb l'objectiu també de propagar-les, de treure-les, d'evitar, però també, a més, d'intentar quantificar i veure quins efectes tenen aquests arts de pesca abandonats o perduts sobre el fons i d'aquesta manera doncs, rebre informació per minimitzar aquest problema i gestionar millor aquesta problemàtica.
Clar, una de les qüestions és que no totes les xarxes cal treure-les, o de fet hi ha xarxes que degut al seu estat i a, bueno, com han estat d'alguna manera integrades pel propi medi marí, sembla que el millor és fins i tot deixar-les.
Exacte, clar, ara ens trobem que hi ha arts de pesca que es van perdre ja fa molt de temps i bueno, com sabeu, el mar, o sigui, tota superfície doncs, es va colonitzant per separar les calcàries, per esponges, per altres animals, etc. Quan porten molt de temps doncs, aquestes estructures ja queden doncs, enganxades al fons integrals, al fons dins de coralisme o d'aquestes comunitats aventòries. No? Aleshores, clar, quan aquestes xarxes ja són molt velles, doncs probablement doncs, treure-les doncs, clar, implica doncs, arrencar doncs, tota aquesta capa d'algues calcàries i tal, i en aquests casos, quan són molt velles, doncs, probablement és pitjor treure que deixar-les tal com està i d'aquesta manera doncs, bueno, prioritzar doncs, sobre les xarxes els de pesca doncs, que estiguin més recents, etc.
També cal, com dèiem, una metodologia, és a dir, no es tracta d'anar allà i estirar-la, sinó que ho ha de fer gent que conegui el que està tractant, que estigui preparada, que estigui degudament equipada. No és fàcil treure aquestes xarxes.
No, clar, ens hem donat compte, quan bueno, ja fa temps que estem treballant i ara en base a l'experiència que tenim, que realment treure aquestes xarxes s'ha d'anar en compte. Perquè pel que deia això, que com que estan enganxades al fons i queden enganxades en molts organismes, si s'arrenquen així de qualsevol manera, diguéssim, doncs arrenquem doncs, tots aquests organismes que han estat que estan enganxats. Vale? I per tant, doncs, el que fem i s'ha de fer, doncs s'ha de fer molt en compte i traient amb tisores, o sigui, amb una metodologia així concreta per minimitzar al màxim aquest impacte. Per això, el 2015 vam començar un programa després d'aquestes xarxes del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Bester, i després el 17, amb la Direcció General de Pesca, doncs, vam estendre una mica tota la costa catalana i vam fer una mica de com un protocol donant recomanacions de com treure aquestes xarxes. No? Tota aquesta informació està a la pàgina web de pescafantasma.cat, on hi ha tota una sèrie de recomanacions per evidenciar això. I a més, el que ens interessa des de la universitat és no només treure aquestes xarxes, sinó agafar tota la informació que puguem sobre l'estat, quin tipus de xarxa, sobre quin tipus de fons està, quines espècies ha afectat, etc. Perquè tota aquesta informació després ens pot servir per gestionar millor aquest residu.
D'alguna manera, suposo que la presència d'aquestes xarxes i la incidència, és a dir, el nombre i la seva ubicació dependrà de les zones de pesca, és a dir, on hi ha caladero, on hi ha possible peix, deuen haver més xarxes que els llocs on no n'hi ha, no? Cal pensar que, a més, ens ajudarà també a interpretar i a veure quines són les àrees de màxima potencialitat pesquera.
Exacte, bueno, un dels problemes que ens trobem actualment, i que ja no havíem de dir que per això fem aquestes campanyes, és que tenim molt poca informació d'on són aquestes xarxes, com es distribueixen, sobre quins tipus de fons i tal, i per això és una informació que ens interessa molt. Ara mateix tenim el problema que hi ha moltes, com que no s'ha treballat fins al moment, hi ha molts arts de pesca que s'han anat acumulant durant el temps. i aquest no sabem, bueno, a base d'anar-hi treballant i anar agafant informació, doncs podran saber una mica la seva distribució. De fet, una mica l'objectiu d'aquesta campanya, no és a nivell mediat, que també, sinó que és, bueno, tenint en compte d'aquí uns quants anys, doncs anar traient tots aquests artefactes acumulats durant el temps, de forma que, bueno, amb la col·laboració, evidentment, de pescadors i de tots els usuaris, doncs intencionalment no hi hagi cap part de pesca abandonat al fons, idealment. No? O sigui, de forma que, en una primera fase, i és la que estem, seria doncs, treure tots aquests arts de pesca, però en una segona fase seria que quan un art de pesca doncs, es perdés o es quedés enganxat al fons i no es pogués recuperar, doncs es pogués recuperar de forma ràpida, vale? De forma que estigués el menys temps possible aquest art de pesca al fons.
Finalment, si jo un dia, doncs això, capbussant o fent immersió o submarinisme, trobo un art de pesca, com us ho notifico? On t'ho faig?
Mira, tenim a través de la Federació de Pesca, que ha enviat un qüestionari a tots els socis, o si no també a través de la pàgina web que hem habilitat, que és pescafantasma.cat, que és www.pescafantasma.cat, i allà hi ha, bueno, a part de tota la informació, hi ha un formulari precisament per notificar doncs, la localització, el tipus de xarxa i tota la informació possible. Aleshores, quan algú doncs, vegi un art de pesca abandonat, doncs, clar, diríem que fiqués tota la informació allà i aquesta informació la rebem directament i a partir d'aquí doncs, bueno, fem un llistat i a partir de la directa d'observació doncs, procedim després a l'extracció.
Doncs aquesta és la manera de poder notificar la presència d'una xarxa aquest estiu quan marxeu de vacances o senzillament quan estigueu al mar gaudint del vostre temps d'oci. Si per casualitat o per afició busqueu i trobeu una xarxa abandonada, el que heu de fer és primer no tocar-la i després ràpidament notificar-ho en aquestes entitats perquè se'n facin càrrec. Li agraeixo molt, Bernat, que ens ho hagi explicat i bona iniciativa. Esperem que tingui èxit i que ens ajudi a, com deia vostè, buidar el mar de xarxes fantasmes.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i recordar que això no és una iniciativa, diguem, col·lectiva en la que tothom hi pot participar molt activament. És una feina que hem de fer entre tots i esperem que sí, que funcioni.
Gràcies. Moltes gràcies. A reveure, Bernat.
A reveure.
Y atención, porque una nave, un barco que lleva 500 años bajo el agua, fue descubierto en el año 2009. Han tardado 10 años en poder hacer un mapa de la embarcación, a poder hacer una imagen tridimensional de esta embarcación, que hace 500 años se hundió en el mar Báltico. Un barco coetáneo de Cristóbal Colón o Leonardo da Vinci. Y lo más sorprendente de todo es el excepcional estado de conservación con el que se encuentra esta nave. Ha sido una iniciativa de la Universidad de Southampton, del centro oceánico de esta universidad, y de hecho queremos hablar con un miembro de este equipo, que es Rodrigo Pacheco Ruiz, que es arqueólogo de esta universidad. Rodrigo, buenas tardes, bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Primero y ante todo, felicidades por la investigación y por el trabajo.
Muchas gracias, sí, ha sido un gran hallazgo y estamos muy contentos.
¿Por qué se encuentra en tan buenas condiciones un barco de madera que lleva 500 años hundido en el mar Báltico?
Pues es justamente porque es de madera, en realidad esa es la respuesta. El metal tiende a corroerse mucho más rápido en el Báltico que los materiales orgánicos. Y debido a al bajo nivel de salinidad y por lo tanto de oxígeno que tiene el Báltico, un poco como el Mar Negro, digamos, que se consigue este nivel anóxico y por lo cual evita que ciertas bacterias, ciertos organismos que viven de comerse la madera o la los materiales orgánicos no se desarrollen tan bien. Entonces, gracias a eso es que la madera se preserva mucho mejor que otros elementos de una embarcación.
Pero la podredumbre, es decir, el hecho de que se haya podrido, ¿cómo se evita?
No, la podredumbre es justamente parte de este desarrollo de bacterias que no llegan a vivir en estas profundidades, también la temperatura. Entonces, los hongos, las bacterias, todos los diferentes microorganismos y macroorganismos como Valis no habitan en estas aguas y se conserva de una forma mucho mejor.
Evidentemente, el buen estado de conservación del barco seguro que a ustedes les ha dado datos concretos, no solo de la historia de esta nave, sino también del momento en el que se hundió y de los motivos por los cuales se encuentra allí, ¿no? ¿Qué han descubierto?
Bueno, es la única en el mundo hasta ahora de este periodo. Todo lo que vemos en el video, todo lo que hemos visto con la fotogrametría, todo lo que hemos visto con la inspección, es nuevo para nosotros en términos de las superestructuras de un barco. Normalmente una embarcación, una nave de esta época, se han encontrado restos de embarcaciones de este periodo en el Caribe, pero solamente sobrevive el lastre, digamos, las rocas que utilizaban para pesar las embarcaciones y las anclas, los metales o las cerámicas que transportaban. En realidad todo lo que podemos ver es nuevo, porque nunca se había visto antes una embarcación de la quilla para arriba de este periodo. Entonces, y sobre todo con los mástiles todavía en lugar, ¿no? Y aparte tenemos una pequeña embarcación sobre la cubierta, que es probablemente uno de las barcazas que se podrían haber utilizado para moverse en aguas más someras, que todavía se encuentra encubierta. Entonces, todas estas cosas nuevas nos están dando, lamentablemente, única y exclusivamente la información sobre una embarcación que es única en el mundo, pero que corrobora muchas de nuestras teorías y la iconografía también, ¿no? Lo que podemos ver en los grabados, en los documentos antiguos, se lleva de la mano muy bien, que esa siempre es la angustia que tenemos los arqueólogos un poco, que lo que vemos en las fuentes históricas corresponda con la realidad. Y en este caso, como en el caso del Mar Negro también, es muy marcado y es muy fuerte.
Por lo que leía, esta embarcación se hundió entre los años 1563 y 1570, es decir, probablemente durante la Guerra de los Siete Años.
Sí, digamos que desgraciadamente este tipo de embarcaciones un poco más genéricas y pequeñas son muy difíciles de fechar sin las técnicas arqueológicas científicas que utilizamos hoy en día. Hasta ahora solamente hemos podido hacer la prospección visual y el modelo de tercera dimensión. No hemos intervenido en el pecio, porque obviamente eso requiere permisos y requiere de otro proyecto que tengamos las preguntas de investigación mucho más concretas, pero intentamos regresar al pecio para poder tomar esa información y fechar a la embarcación de forma mucho más precisa con dendrocronología y radiocarbono.
Sacar a la superficie, imposible, ¿no?
No es imposible, es solamente muy caro.
Dale.
No vale la pena. Lo hemos visto con el Mary Rose, lo hemos visto con el Vasa. Los ejemplos que tenemos de barcos que se han sacado, solamente la conservación de los materiales es demasiado demasiado cara, y la tecnología que tenemos hoy en día nos permite ver estos pecios de forma mucho más real, con la realidad virtual, por ejemplo, que claro, se puede hacer con los modelos en tercera dimensión, que sale mucho más barato y no estamos invirtiendo en la conservación del pecio, que ha estado ahí por 500 años.
Claro. Por tanto, ahora a ustedes les queda un periodo largo de lectura de todos los datos que han ido recogiendo, de análisis de esta figura tridimensional, de profundizar en el cómo, el cuándo y el por qué, y a través de esta nave, a través de este ejemplo, intentar sustentar o generar nuevas teorías sobre la navegación de la época, la guerra, la sociedad, todo lo que se pueda de alguna manera descubrir a través de un barco, ¿no?
Exactamente, ahora es cuando el trabajo en realidad comienza para nosotros. Tenemos ya toda la información. Este es el equivalente a ir a la biblioteca. Ya tenemos todos los libros,
¿sí?
Ahora hay que leerlos. Y ahora es donde va a empezar a generarse el trabajo y donde se requiere la investigación.
Pues, Rodrigo, buena lectura y buen trabajo. Estamos en contacto, le agradezco mucho que nos lo haya contado y seguiremos sus descubrimientos apasionadamente, como hacemos con todo lo que tiene que ver con la historia marítima. Un abrazo.
Ok, muchas gracias. Buenas tardes.
Igualmente, buena tarde. I de la història del passat al present. Un present que passa per trens dignes. Daniel, que no els teniu per aquí, les terres de Tarragona.
Bueno, jo crec que no sé si les terres de Tarragona o en general, perquè les queixes són bastant general, reiterades.
Sí.
És una qüestió recurrent, ja saben, és una problemàtica evident en molts territoris, entre ells les Terres de l'Ebre, i precisament ahir la plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i al Priorat es va reunir amb el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabater, per posar damunt la taula la problemàtica que hi ha al territori. De la reunió en van traure alguns titulars, com per exemple que el govern espanyol confia en obrir la variant de Vandellòs-Tarragona a finals d'any, així eliminar aquests problemes de la via única per la Costa Daurada, els retards acumulats, etc, etc. Però es mostren escèptics davant d'aquesta possibilitat. Aquesta setmana tenen una nova reunió amb la Generalitat i de tot plegat en volem parlar amb un dels portaveus, amb Josep Casado.
Josep Casal, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com deia en Daniel, són vostès escèptics, per tant, no sé quines esperances tenen sobre aquesta trobada.
Escèptics és que qualsevol ho tindria, després de 6 anys de cada 6 mesos tenim l'obertura de la variant. Creiem que sí, però creiem que sí perquè... tots els dubtes, no? Però, bueno, és molt probable perquè hi ha hagut cert impuls en el tema del corredor del Mediterrani des de fa un any, una cosa així. Llavors, des que va el Josep Vicenç Boira va agafar una mica les riendes del tema i és molt possible que sigui veritat. Però, bueno, nosaltres amb això seguim mostrant-nos estàtics, tot i que pensem que hauria de ser ja. Entre altres coses perquè és un tema que ens facilitaria algunes solucions als problemes que tenim ara.
Una posada en funcionament de la variant que diuen que definitivament solucionaria els problemes, per exemple, dels retards. Ara que estem a l'estiu, en què hi ha una massa turística important a la Costa Daurada, entenc també a les Terres de l'Ebre, la situació, tot i anar augmentant i cronificant els retards en els horaris, sembla que no s'ha solucionat, i al contrari, tot i uns horaris maquillats, la situació continua sent de retards acumulats, en especial a la línia R16, que és la del Mediterrani. Diuen que això se solucionarà amb la variant, no?
Pues diuen. Lo que passa que no està clar, perquè les propostes que hi ha damunt de la taula en aquest moment, o les suposades, estan parlant de reduccions de 20 minuts, 15-20 minuts en els trajectes, d'una hora a tres quarts per arribar a Barcelona, segons la via que s'agafi, si és la de Tarragona o és la de... o el Camp de Tarragona, però clar, tot això ja hi és ara. És a dir, però 20 minuts de reducció de trajectes són els que, bueno, en alguns casos més i tot, s'han utilitzat per ampliar, per a poder dir que l'horari era més o menys, se complia més o menys l'horari. Què és el que està passant ara? Pues no està passant res, és a dir, està passant el mateix que abans. És a dir, avui ho parlàvem amb altra gent, i ahir vam parlar també, de que, claro, què és el que passa? Que com que no s'acaba de fer el tema, el canvi este, la línia de costa pues, segueix destrossada. És a dir, algú ho diem de, escolti, és que quan hi ha un problema arreglen amb filferro, és a dir, justet, perquè diuen com que té que haver l'altre, sí, però és que l'altre... Ara diuen que el quart trimestre, Creiem que sí, que és molt probable que hi ha, que se fiqui en marxa ja, però bueno, no s'ha ficat en marxa.
L'altre dia hi havia una notícia que deia que la quantitat, el dèficit d'inversions a Catalunya per part de l'Estat eren de 28.000 milions d'euros en els darrers 10 anys.
Això plantejaven els empresaris,
Sí.
Una patronal. Sí, bueno,
vostès
sí,
estan en aquests, dins d'aquests 28.000 milions d'euros.
Sí, però és que a mi, això és real que hi ha un dèficit d'inversió, les raons per lo que siguin, pot haver certa alta d'inversió per fer de ser Catalunya, però també és veritat que se queixen moltes altres perifèries de l'Estat, és a dir, no només Catalunya, Extremadura, Múrcia i demés, pues se queixen de que no s'han fet les inversions de tocada. Aquí hi ha un tema de fondo, que és el tema del plantejament de l'AVE, que s'ha minxat tots els recursos. S'ha minxat tots els recursos que hi ha d'inversió, però s'està minjant tots els recursos que hi ha de manteniment, també. Amb la qual cosa, el que està fent, d'alguna manera, Adif, i almenys és el que ens sembla, és que està desmantellant línies per no tindre que mantindre-les i poder utilitzar els recursos que tenim que ficar en aquestes línies a lo que és a l'AVE. És un desastre. Un desastre d'inversió.
Josep, ara que mencionava l'alta velocitat, ho poso en comparativa, tot i que no sigui el mateix, vostès demanen que l'Euromet continuï aturant-se a l'estació de l'Aldea, ara ho fa de manera provisional, volen que es consolidi, des de l'Estat els diuen que ve Euromet o ve algun altre sistema hi hauria trens ràpids cap a les principals ciutats catalanes, també volen mantenir la freqüència de regionals o ampliar-la, si així ho aconsellen. Es creuen aquesta proposta que fan des de l'Estat i que veurem també al llarg de la setmana si la Generalitat la compra?
A veure, nosaltres el que plantegem és que si hi ha una millora de les infraestructures de comunicació, el que té a veure és un afegit de la millora, no una substitució. Perquè a més ens estem parlant no de... En aquest moment hi ha 4 euromets que paren a l'Aldea, que paren per anar a Barcelona, però que no pots agafar a València, ni a Castelló, ni a cap lloc, per a vindre a l'Aldea. És a dir, no és una parada comercial. És una panya que la Generalitat va ficar una subvenció, li va dir a Renfe, te pago tant perquè parin allí, punto. Però que parin allí per anar d'allí a Barcelona i de Barcelona allí, no, i a Tarragona, però res més. Nosaltres el que estem dient és que, l'Euromet té que ser l'Aldea, l'estació que nosaltres entenem que és l'estació central de les Terres de l'Ebre, que és l'Aldea Amposta Tortosa, tot i que Amposta realment no té estació, i que l'estació Tortosa és una altra. Però l'estació central, que és això, tindria que tindre les parades de l'Euromet i de qualsevol altre tipus de tren, allí tindria que haver una parada segura, comercial. I quan dic comercial vol dir que tant pot la gent pujar i baixar per anar a qualsevol lloc que vagi el tren que para allí. I això, a més, que té que haver abans, doncs clar, doncs com hi ha cap a Lleida, com hi ha cap a Girona, com hi ha cap a Tarragona, doncs com hi ha a tot arreu de Catalunya, per anar amb unes condicions dignes i amb uns preus adequats cap a Tarragona i cap a Barcelona. És afegit, no substitució.
De tot el que hem parlat, hi ha una idea que, amb la que em quedo, i és que amb lo de l'AVE ens van colar un gol a tots, fent-nos creure que això seria lligar els gossos amb llangonisses, i com deia vostè, s'ha acabat menjant tots els recursos, els de construcció i els de manteniment, i així estem, que per anar a treballar o per anar a fer qüestions quotidianes
no s'està utilitzant per a el que realment s'ha servit el ferrocarril a la resta d'Europa.
I tant. Josep, li agraeixo molt que ens hagi atès. Estem en contacte. Bona feina. Espero que la reunió vagi bé i, en tot cas, si ens permet...
I després tenim reunió també en la Generalitat, que és part de la...
del problema. Escolti'm...
L'equació.
En parlem, Josep. Gràcies. A reveure.
A vosaltres. Gràcies.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.